IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
Bon dia. Queda aprovat el decret d'acceleració de projectes estratègics que havia estat pactat entre el PP i Vox. El ple ha debatut per segona vegada l'admissió d'aquesta normativa després que el passat 30 de setembre els de Santiago Abascal la tombassin. Per a Vox era imprescindible eliminar totes les referències a l'agenda 2030, un fet que amb el nou decret diuen haver aconseguit.
A l'acceleració dels projectes d'energies renovables que hauran de seguir el procediment ordinari i habilita el marc legal per poder traslladar residus d'Eivissa a la incineradora de Son Reus, a Palma. El portavoi del govern, Antoni Costa, ha defensat que el decret aporta un marc normatiu clar i estable per facilitar la inversió i fer l'administració més àgil. La portavoi parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha celebrat que el decret no esmenti ni l'agenda 2030 ni el canvi climàtic.
Ha de decidir si vol ser part de la solució o quedar-se en arrelat. Si vol una administració que acompanya o una administració que frena.
Defendemos que la economía esté al servicio de los ciudadanos, no de una agenda superracional.
El jutjat contenciós administratiu número 4 de Palma ha avalat l'Ajuntament de Palma per talar els 18 vellaombres a la plaça de Llorenç Villalonga i reconeix el que Cort assegura que és una qüestió de seguretat ciutadana.
El jutge ha retirat així la mesura cautelar sol·licitada per l'entitat Amics de la Terra i declara que, tenint en compte els informes tècnics, es conclou que els 18 arbres es troben en mal estat i que són un risc perquè poden caure o fracturar-se. A més, desestima l'alternativa proposada per Amics de la Terra de delimitar els arbres amb barreres físiques, ja que diu que aquestes varen desaparèixer l'endemà de les tasques.
Des d'aquest dimarts augmenta el preu per la retirada de vehicles amb grua a Ciutadella. L'Ajuntament ha actualitzat l'ordenança que s'ha fixat al nucli urbà en 115 euros per servir enfront dels 50 euros que es pagaven fins ara.
D'aquesta manera es vol ajustar el preu real del servei. Aquesta taxa variarà en funció de la franja horària i el dia de la setmana. Ho explica Pere Fiol, tinent de batllia de Ciutadella.
La taxa que havia establerta no cobria ni de prop els costos reals del servei de grua. I, per tant, tal com estableix la llei, les taxes han de cobrir els costos del servei si es va haver de procedir a la revisió de l'ordenança.
I a Eivissa, el conseller ha licitat dues unitats mòbils per a la ITB. L'objectiu és fer 30.000 inspeccions més de vehicles de les que es feien a l'any, millorar el servei i reduir els temps d'espera.
El contracte de la licitació té un pressupost base d'un 1,5 milió d'euros. Serà per un any i es podrà perllongar un any més. Les empreses interessades es podran presentar fins al 12 de gener. Mariano Juan és vicepresident del Consell d'Eivissa.
Alguns usuaris estan fent d'aquestes cites que tenim un absentisme on tenim un absentisme d'un 30 o d'un 40%. Per tant, el Consell Insular ha elaborat un pla per millorar l'eficiència de les ITVs existents, però també per adaptar més quantitat d'ITVs, que es puguin fer més quantitats d'ITVs i no hi hagi llista d'espera.
I en plana nacional, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per parlar de corrupció, però no serà enguany, com exigia el Partit Popular. Així ho ha acordat avui la mesa del Congrés, que ha admès a tràmit la sol·licitud de compareixença feta pel Grup Popular per l'escalada de casos que afecten el PSOE.
Serà la Junta de Portavous qui fixi la data en la qual el president espanyol haurà de compareixer, però aquest no es reunirà fins passades les festes. La portavou del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha carregat contra la presidenta de la cambra, Francina Armengol, i l'acusa d'ajornar la compareixença.
Arribem així a les 5 i 4 minuts. Actualitzem tots aquests continguts al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
De saber que l'any 2025 s'ha celebrat el bicentenari del naixement de Marià Aguiló, una figura central de la renaixença literària del segle XIX.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
We'll be right back.
Doncs acabem aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Lluís Fortes a casa d'altres, el control tècnic. Som a IB3 Ràdio 2, ens podeu connectar, que ja ho feis, a través d'internet i de la xarxa. I ara tenim una connexió amb la doctora Margalida Tomàs.
Si meu postig i llumí, morosa, poble i sencelles, Manaco, Petra i Porrera, Campos, Palma i Santanyí.
Enguany s'ha celebrat el bicentenari del naixement de Marià Guiló, l'escriptor mallorquí més important anterior a Miquel Costa i Llobera i una figura central de la renaixença literària del segle XIX. Demà a les 7, a Can Alcover, es farà la presentació de dos llibres que parlen precisament d'aquest autor, de la doctora Margalida Tomàs, escriptor xuetes del segle XIX, Vivències i actituds, publicat per Leonard Muntaner Editors, i Marià Guiló i la llengua catalana, publicat per l'Acadèmia de Bones Lletres. Dos llibres que nosaltres volem comentar en profunditat a la doctora Margalida Tomàs.
En profunditat.
I volem saludar-la, Margalida Tomàs, com estàu? Benvinguda.
Hola, bona, què tal?
Moltes gràcies. No sé si ens ha passat un poc per alt, que ja acabam l'any, aquest bicentenari de Marià Aguiló, però bé, nosaltres volem reivindicar-lo abans que acabi l'any, Margalida.
Molt bé.
Com ho heu fet? Quines activitats també vosaltres heu preparat?
Me sents bé?
Sí, perfecte.
Va, d'acord. A veure, Marià Aguiló, però dit que és un escriptor... A veure, Marià Aguiló és un intel·lectual importantíssim. És un escriptor, va fer una poesia molt interessant pel seu moment, però sobretot és un intel·lectual i un estudiador, un estudiós de la llengua catalana molt important. Després, a veure, a Barcelona sí que se li ha fet una sèrie de coses, tampoc, a veure, tampoc no una barbaritat, però se n'han fetes. A la Biblioteca de Catalunya se varen fer dos actes, un que el vaig fer jo mateixa, que va ser una visió general del personatge, i després una taula rodona que se va parlar de les seves facetes de bibliòfil i el seu fons, com sabeu, va ser l'origen, el seu fons de llibres, de bibliòfil que tenia i de documentació, va ser l'inici de la Biblioteca de Catalunya. El va comprar l'Institut d'Estudis Catalans i és l'inici. Després se va fer una taula rodona parlant d'això. I a l'Institut d'Estudis Catalans, de la secció filològica, es va fer un altre acte que es va parlar del diccionari Aguiló, del material que va deixar ell i del diccionari Aguiló. També el vaig fer jo per una banda i el doctor Beny per una altra. I això va ser. I després l'Acadèmia de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, també per commemorar aquest bicentenari, va treure aquest llibre que demà presentarem, que és Marià Aguiló i la llengua catalana. Clar, o sigui, això és el que s'ha fet fins ara.
Ara que heu parlat, Margalida, del diccionari Aguiló, ell va ser com un pioner en l'estudi de la llengua catalana i sobretot en defensar la unitat de la llengua catalana quan encara no hi havia ni normatives modernes ni res. És a dir, ell en aquest sentit, no sé si visionari seria la paraula, però sí que ho tenia molt clar.
Visionari no. Jo és que no crec gaire en les visions. A veure, el que era una persona que va treballar molt i que coneixia la llengua. És el coneixement, i això és una de les coses que jo intento explicar en el llibre. A veure, ell coneix, perquè ell, la seva professió era bibliotecari, treballava a l'única biblioteca que hi havia, que era la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, i, per tant, coneixia el fons d'aquesta biblioteca, que era la que provenia dels convents desamortitzats, no hem de pensar una biblioteca com ara, ni molt menys. Després ell treballava amb aquest material. Després volia editar les grans obres de la literatura catalana medieval, que pensau que no se trobaven, no hi era. Vull dir que si algú volia llegir, jo què sé, les cròniques, no els podia llegir perquè no, hi havia només els còdexs, les edicions medievals, diguéssim. Després ell volia editar. Després, per tant, va començar a mirar a Madrid, a la Biblioteca Nacional, a l'Escorial, a mirar manuscrits d'obres medievals. I amb això anava descobrint la llengua. Val? Això per una banda. Per tant, coneixia tot el que era la llengua medieval. Per altra banda, la seva gran passió per la literatura tradicional feia que cada any, sens falta, cada estiu, anàs caminant vol dir caminant, perquè clar, és que penseu, estic parlant de 1850, de 1800, començament dels 60, 1860, va anar per totes les terres catalanes. Quan dic catalana vull dir de països catalans, eh? Perquè ell va ser bibliotecari a València. Per tant, coneixia tot, des d'Elx fins al Pirineu, de les illes, totes, coneixia totes les modalitats de la llengua i els agafava. Què passa? Que ell coneixia la llengua. Per tant, va ser quan se'n va donar, a base dels documents antics i a base de les excursions, de que la llengua que se parlava per tot aquest territori era la mateixa. No que fos només la mateixa llengua, sinó que sempre havia hagut una unitat i que no era tan diferent. Per tant, era una de les seves bases lingüístiques, era aquesta unitat de la llengua catalana. No sé si m'he explicat.
Tot com un llibre obert, no hi ha lloc al dubte. No, i també que parlaven de precursor, una mica és allò que va fer mostrant Antoni Maria Alcover en les seves excursions filològiques, que també va recórrer tot el territori, cercant rondalles, cercant paraules i cercant de tot.
Sí, és que, a veure, jo, clar, és allò que diu no, els que som importants és perquè estan damunt de les espatlles de gegants, no, diguéssim, jo crec que amb la successió de les coses. Clar, Marià Guidó sí que és veritat que és predecessor, perquè quan ell es posa a fer les coses, clar, és que jo tinc bastant, això ja són manies personals, bueno, personals d'investigadora, diguéssim, és que a mi m'agrada molt sempre posar les coses en el moment en què passen.
Sí.
Perquè, clar, Marià Guidó... Val, Marià Guidó, però el Marià Guidó, el llibre comença... Ell va néixer el 1825, evidentment, perquè és el post del bicentenari, però el llibre meu, aquest de la llengua, comença el 1840, perquè és quan comença a fer servir la llengua, no com a llengua parlada, sinó com a llengua escrita, perquè comença a escriure poesia, i l'escriu només en mallorquí. En aquell moment ell li diu mallorquí, perquè és la forma dialectal, després ho anirà canviant, això. Però, bé, en aquell moment sí que és un precursor, diguéssim. Però després, bé, ell continua estudiant, després té molta influència en el moviment de la Renaixença, s'integra, s'implica moltíssim amb els jocs florals. Va, després, per exemple, lligat a Mallorca, ell va viure sempre, des dels 19 anys va viure a Barcelona, d'acord. Un dels seus deixebles és Tomàs Fortesa. Va, Tomàs Fortesa és un dels mestres de mossèn Alcover.
Per tant, aquella cosa americana de set set passes, en dues ja ho tenim fet aquí.
Bé, jo el que vull dir és que, clar, mossèn Alcover no surt de no res, surt d'això. I hi ha cartes entre mossèn Alcover i Marià Guidó, evidentment, i a Marià Guidó pel jovenet mossèn Alcover, que encara no era mossèn, pel jovenet Alcover, Antoni Maria Alcover, que començava d'això, és el gran mestre, és el que sap les coses. Bueno, hi ha aquell lligam, i evidentment els dos són dos grans intel·lectuals, que els dos treballen per la llengua i realment els dos tenen el coneixement directe de la llengua, perquè van, la trepitgen, van d'una banda a l'altra. Això en aquest sentit és cert. Ara, a part d'això, després les diferències són múltiples, vull dir, però amb això sí que ho tenen.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, avui a Ràdio 2, ens sintonitzau per streaming, som en conversa amb Margalida Tomàs, doctora, investigadora, que demà cap vespre serà a Mallorca per presentar dos llibres, escriptor xuetes del segle XIX, Vivències i actituds, publicat per Leonard Muntaner, i Marià Aguiló i la llengua catalana, publicat per l'Acadèmia de les Belles Arts, de les Bones Lletres.
Bones lletres, sí.
És que jo en aquesta hora, entre que som una persona major i aquesta hora ja m'esc conceptes. No te preocupis, Margalida.
Tan major no el deu ser, a mi no me diguis aquestes
coses. Però ho sonarem, no passis pena. Clar, ara repassàvem aquesta figura de Marià Guidó, un intel·lectual de primer ordre, però que fora dels cercles acadèmics tens la sensació de que és una figura poc coneguda. Ho dic perquè jo el vaig conèixer quan vaig fer segon de carrera. A mi, el que era estamari de Bupi de Cou, més enllà, supos, que d'una línia esparsa a un tema, a mi, Marià Guidó, fins a universitat, jo no el vaig conèixer. Per què ha estat una figura que, tot i la tasca ingent que va fer, ha passat tan desapercebuda i que supos que aquest bicentenari ha estat una manera de reivindicar-lo?
Bueno, això fa de mal dir, perquè sempre les coses són... No sé, les causes poden ser diverses. A veure, hi ha un problema. Maria Aguiló va ser una persona que va treballar una barbaritat, de molt, per la llengua. No per la llengua, a partir de la llengua. Li interessava la llengua, li interessava la literatura, i a partir del moment li interessa el que després li hem dit Renaixença, aquest moviment de recuperació. Això és cert. Però Maria Aguiló tenia un problema molt gros, i és que no publicava. No publicava, no donava mai cap feina per acabada. Li interessaven moltes coses, es dispersava, ara passava uns anys fent moltíssim d'una cosa, però mai donava res per acabar. Què passa? Que clar, el diccionari, ell va recollir... El que tenia programat era exactament el que després va fer el Colbe Moll, un diccionari general de totes les variants de la llengua. Però no el va publicar. Clar, m'entens? No el va publicar. Va recollir una quantitat ingent de material folclòric, però no el va publicar. Després, què passa? Clar, això va en detriment seu. M'entens? Clar, per exemple, clar, mossèn Alcover, que és l'altre intel·lectual en aquest sentit important, clar, perquè és molt conegut. A part de la gent que l'estudia i que són investigadors i això, la gent, diguem-ne, més d'anar per casa i això, què és el que coneix de mossèn Alcover? Les rondalles mallorquines, perquè els va recollir en volum. I el diccionari, perquè hi són. I són, clar, si no ets, és més difícil.
Clar, has fet de no formar part de les prestatgeries, de que quan vagis a una biblioteca, diguéssim, de Pinyol Vermell, o de tenir la ronda, és el Covia Moll.
Sí. El diccionari Aguiló ara existeix. Però per què existeix? Perquè l'Institut d'Estudis Catalans el va publicar. L'Institut d'Estudis Catalans va comprar en el seu fi tot el material lingüístic, el material de l'inventari de la llengua, que en deia ell, i després, a partir de Pompeu Fabra, Manuel de Montoliu i jo, se van posar a treballar i varen fer el diccionari Aguiló. I està fet. Però no el va fer ell. I després, clar, és una cosa feta per una acadèmia. A veure, i després també hem de situar, vull dir, jo crec que sí que... amb un ensenyament secundari de qualitat, cometes, poso cometes totes les que vulgueu, si estudies com es passa d'un moment en què la llengua de cultura és el castellà, que estic parlant del primer terç del segle XIX, quan realment la llengua catalana és l'única viva, l'única que sap la gent, la que xerra tothom, la que fan cançons tradicionals i tot, però la llengua de cultura, els intel·lectuals, s'estan passant cada vegada més al castellà. Després, clar, aquí hi ha un canvi, no? Després d'aquest canvi el fan gent com Marià Aguiló, com Milai Fontanals, com molts altres. Després això, ja li hem dit Renaixença, no? Bueno, sí que s'hauria d'estudiar. Clar, Aguiló és diferent d'un, jo què sé, si agafes Miquel Costa i Llobera o agafa Joan Alcover, que tenen una obra literària, no?, publicada i que la pots aprendre i que la pots recitar. Clar, són personatges, a veure, que no són fàcils també de copsar, de cop. Entens? Jo també crec que amb això s'ha de tenir en compte. Però no sé si... Ho dic en aquest sentit. Ara, que se li hauria de fer més cas, segurament, però també hi ha tanta gent que se li hauria de fer cas, no? Però jo...
Totalment d'acord. Ara parlàvem fa uns instants de l'edició crítica que s'ha fet de les obres completes de Joan Alcover, que fins ara no hi era. I clar, sí, parlant de la cultura catalana, malauradament, és cert que té algunes llacunes que a poc se van omplint de coneixement i també de reconeixement, que és allò que interessa. Per cert, sí, Margalida, si sí, me permets, la xafarderia, en quin moment va néixer aquesta història d'amor amb Marià Aguiló? Ho dic perquè l'has estudiat molt i dedicar tantes sí hores a qualcú és perquè en un moment determinat va sorgir, no sé si una història d'amor, però és una història d'empatia, en certa manera.
Sí que hi ha un punt de partida claríssim, i a més el llibre aquest ho poso perquè li dedic a Josep Bassot i Montaner. que és, o sigui, jo quan estudiava el vaig conèixer a la universitat, ell en aquell moment encara, Josep Bassot, encara va ser els 2 anys que va fer classe a la universitat, i bueno, allò, mallorquins que es troben, i van tenir un feeling, i va parlar de Marià Aguiló. Després jo ja no sé si me va parlar com, però va ser ell, me va deixar les primeres fitxes, que en aquell moment eren fitxetes totes a mà, paperets, me va deixar totes les fitxes que ell tenia sobre Marià Aguiló, que era un personatge que ja li interessava en aquell moment. Estic parlant de l'any 72, una cosa així, perquè te situïs, I va ser ell que me'l va donar, i després a partir d'aquí jo el vaig començar a estudiar i vaig fer la meva primera cosa, vaig fer la tesi de llicenciatura, el que en deien la tesina, la vaig fer sobre Marià Aguiló i el Joc Florals. I va ser el primer estudi. I després d'aquí, bueno, vaig anar estudiant. Però sobretot hi va haver una altra cosa, i és que Marià Aguiló era una persona que si tenia... Era bastant obsessiu, Així, jo ara he de pensar que el conec molt com si fos parent meu, Vull dir que era molt obsessiu en recollir tot. Recollia, i ho guardava tot. Això que vol dir? Que va fer un fons personal, tant de coses intel·lectuals com de coses personals, cartes, notes, de tot. Després, tot això ho tenia ell. I a partir d'un moment, me salt molt de vots, aquí enmig, a partir d'un moment, això va passar a la Biblioteca de Catalunya. I era un fons personal extraordinàriament ampli. I hi va haver un moment quan el doctor Manel Jorba era el director de la biblioteca, me van encarregar a mi que posés ordre en aquell fons. I vaig fer l'inventari, vaig ordenar tot aquell fons. Clar, això va ser un descobriment. Jo ja havia treballat amb Marià Aguiló, però que havia treballat amb les coses que hi havia a l'abast en aquell moment, que eren molt menys, però molt menys coses. Però després allà va sortir un fons d'una riquesa extraordinària. Després encara han sortit més, perquè encara n'hi ha molts més. Però clar, com que ho guardava tot, hi ha tantíssima de cosa d'ell, sobre ell.
És a dir, Margarida, que encara queden coses per descobrir.
Sí, moltíssimes.
Ai, a mi això m'encanta. Ara m'estic imaginant, d'aquí 10 anys, que sortís tu en primera plana a un diari amb una troballa d'en Marià Aguiló, això vol dir que encara la literatura és una cosa viva, perquè tenim tendència a pensar que ja està tot escrit, i a mi, que es Blanquerna s'hagués de dir Blaquerna, que es darrer truí que hi va haver perquè havia hagut una errada de transcripció, que si es curava la Güelfa, hi va haver una temporada que s'especulava si havia estat obra de Milà i Fontanals, ara que l'has citat. A mi, aquestes històries, com si la literatura catalana pogués ser el Codi da Vinci, a mi això m'ha escorrobat. És a dir, està molt bé la literatura i sobretot l'estudi rigorós, però també una concessió en allò que ets la fantasia, que el que ja la fi és allò que ets la literatura, ho trobo espectacular. I que ara m'has fet content. Ara estaré vigilant tot allò que facis.
Greu, però jo soc del gènere seriós, avorrit.
Ja hi som.
Sí. Ja, sí. Vull dir que, a veure, sí, el que passa que és veritat que has de posar una punta de passió. Això també és veritat. M'entens? Que una cosa no treu l'altra. La passió investigadora... M'entens? I pot ser... Però, clar, després això sí, quan escrius això ho has de fer sempre amb tota la seriositat del món i amb tota la documentació que pugui. Jo, clar, aquest llibre de... Bueno, dic llibre perquè el tamany és més petit, de Marià Aguiló i la llengua catalana, hi ha moltíssimes de citacions. Moltíssimes. Amb una lletra petita que els pobres que el vulguin llegir... Però perquè hi ha tantíssimes citacions? Perquè hi ha fonts d'informació de primera mà que he volgut que fos ell que xerrés. És a dir, no sóc jo que dic, mira, sí que també ho dic, Marià Aguiló pensava això, sinó que agafo un tros de carta seva que diu, jo penso això. Per tant, ho he concebut com si fos una part de biografia, una biografia lingüística de Marià Aguiló, però una biografia en primera persona. I a mi això m'apareix molt important, perquè també una de les coses que hem de defugir, si treballem seriosament, són les grans frases generals que no volen dir gaire cosa. M'entens? Que Marià Aguiló era un defensor de la llengua, evident, però de quan estan parlant? De 1840 o de 1880? Perquè han canviat moltíssimes de coses en 40 anys. Entens? És com si tu ara diguessis, parlessis igual de, no sé, de 1990 que d'ara. Pues, oi que han canviat moltes coses?
Moltíssim. Pues,
pues ho hem de tenir sempre, en compte. Entens? I després, aquell llibre, clar, jo penso que una de les coses, si té alguna cosa que jo crec que pot ser útil, jo, és un llibre que m'ha costat molta feina, ha estat molt difícil, molt més difícil del que em pensava fer, que me pensava que seria, però si té alguna cosa és que hi ha moltíssimes de citacions en primera persona, en la qual cosa sabem el pensament d'ell en un moment determinat. I això jo crec que és important per la gent que li interessa l'estudi d'aquests moments, de la Renaixença, d'aquests moments en què, bueno, la llengua i la literatura catalana passa quasi de no tenir paper culte a ser pràcticament l'única, no? Vull dir, és això, és en aquests moments el paper que té dintre els Jocs Florals, bueno, és important.
No? Bé, quan dius
Margarida... Aquest és aquell llibre, després dius... hi ha un altre llibre. Ah.
Sí, quan dius Margarida, és importància del context i, sobretot, que no és el mateix ser el primer que fa una cosa o ser el que va posant els maons perquè se pugui construir una casa que és que s'encarrega de posar la decoració. Clar, és diferent i s'ha sí. d'explicar tu des de la rigorositat. Jo he dit que m'encanta el Código da Vinci, el Codi da Vinci de la literatura catalana, però, evidentment, sempre des del rigor que solen marcar els estudis que se fan en literatura catalana, que no és, per, no és perquè sigui la nostra, però tenen molta qualitat. Ho dèiem, demà dos llibres, aquest de Marià Aguiló i La Llengua, també escriptor xuetes del segle XIX, vivències i actituds. Aquesta qüestió xueta que sempre ens acompanya i és com una ferida que sempre tindrem oberta aquí a les illes, sobretot a Mallorca, per com varen tractar en els xuetes. I en aquest cas, Marià Aguiló, no podem oblidar Aguiló, que ho és, un llinatge xueta.
Sí, sí, sí. Clar, aquest és un llibre totalment diferent, aquest altre, perquè és un recull d'articles que ja havia publicat, però el que passa que posats així amb tots junts, clar, pren una altra, és com tot passa, una cosa i una altra cosa separada, quan se posen juntes agafen un sentit diferent. A veure, jo ja ho dic ja a la introducció d'aquest llibre, vull dir, jo he arribat al tema xueta a partir de l'estudi de la literatura, perquè, clar, els meus autors eren xuetes. Clar, començant per Marià Aguiló. Clar, Marià Aguiló, quan tenia 19 anys, se'n va anar a Barcelona a estudiar per fer la carrera de dret. Era la primera generació d'escriptors mallorquins, ell i el Pere d'Alcántara Penya i molts altres, que s'anaven a Barcelona a estudiar. Però, clar, amb una diferència. Marià Aguiló va arribar a Barcelona per fer la carrera, tenia 19 anys i no va tornar mai més a Mallorca. Quan va arribar a Barcelona, és que tenc, més, això no ho dic jo, no és que m'ho imagini, és que tenc cartes que ho diuen directament a son pare, diu, jo aquí no torna, no tornaré, perquè aquí, tu saps què és viure aquí i ser un igual que els altres? Clar, i això és Marià Aguiló, pues, clar, després amb tot aquest fons que t'estic parlant de cartes i de tot, és un tema que surt moltíssim, però és que després ha donat la casualitat de que jo m'he dedicat a estudiar autors mallorquins, autors que escriuen en català i que, per tant, els he estudiat com a literatura catalana, però clar, és que són xuetes. Perquè realment els autors mallorquins xuetes varen participar moltíssim en la Renaixença, en el que en diem Renaixença, en aquest moviment de recuperació. I després, clar, jo he estudiat el Picó i Campamar, he estudiat els Fortes, el Guillem Fortes... Bueno, després de tot això, clar, jo els estudiava com a literats, com a intel·lectuals, però, evidentment, el tema xueta hi era, no pots defugir, no els pots defugir perquè els marcava profundament, a uns d'una manera i uns altres d'una altra, perquè tampoc no tothom reaccionava igual. No? I aquest altre llibre és, bueno, agafa això, no sé...
Idò, tot això i molt més, demà cap vespre, Can Alcover, acompanyada de dues primeres espases de la Universitat de les Illes, Damià Pons i en Joan Mas, que t'acompanyaran en la presentació d'aquest sí. escriptor xuetes del segle XIX, Vivències i Actituds, i aquest llibre de Marià Aguiló i La Llengua. Margarida Tomàs, ha estat un plaer compartir aquesta estona de ràdio i acabar celebrant aquí a Tèntol aquest bicentenari Marià Aguiló, ara que ja, res, falten 20 dies perquè s'acabi aquest 2025. Sí.
Bé, però hem arribat a temps, eh? Justet, però hem arribat.
I no, allò és això important, haver-hi arribat. Una abraçada molt forta.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Margarida. Fins ben aviat.
Adéu.
Gràcies.
Gràcies.
I no, ben explicat. Ara arribarem a les 5:30, feim una pausa i arriben les nostres marines.
TV3 Ràdio és història.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb Vive 3 Ràdio.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Quina paraula creus que s'està perdent?
I la paraula que crec que ja no s'usa tant, per mi, que em va marcar molt quan era petit, és la paraula bruna, que vol dir al·lota de cabells i pell fosca, del que ve del mecanoscrit del segon origen, que sempre presentava l'alba, verge i bruna. I després, quan es queda embarassada, és bruna i prenyada. És una paraula molt, molt xula i que ja no s'usa no sempre.
Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Marines, com estàu? Marina Bennàsser, Marina Huguet. A punt per vacances, ho de dir.
Jo duc tot el dia amb Rudolf el Petit-Ren dins el cervell i Jingle Bell i Twinkle Twinkle Little Star. No puc més, per l'amor de Déu. Socorro.
Quin dia feir vosaltres el vostre concert?
Avui ha estat la prèvia, diguéssim, l'assaig general i demà la gran estrena.
Perquè les classes acaben passat demà, supòs.
No, divendres.
Divendres fa bastant res, sí.
Que, de fet, avui a mi m'han dit, però dilluns i dimarts? Dic, no, dimarts no.
Si tu vols anar-hi a veure com estàs a l'escola per de fora, avant-hi nosaltres no hi serem. No.
Trobareu tancat.
Bé.
He notat avui molta alegria a les vostres cares.
Necessitat. La paraula és necessitat.
Com un compte enrere.
Ara m'agrada molt el tema d'avui, que tocareu.
Sí. És que hem trobat que ja ens estàvem embafant. Tant de Nadal, sí. I que necessitava una miqueta de xitxa per poder raonar, criticar.
Sí, Marina tenia crítica acumulada.
Jo sé.
I posant ja una cançó.
Sí, bo. A menys s'endevinen de què va l'acord. A veure, amb aquesta cançó.
Molt bé, avui parlam d'infants i xarxes socials, però no de surts dels infants del mòbil, sinó de que els infants siguin els protagonistes dels vídeos.
Exacte.
De fet, avui venim a xerrar de reptes.
De reptes que, amb un pat de sort, aviat s'acabaran, perquè ja varen xerrar a capítols anteriors que comença a regular-se tot el que vendria a ser l'exposició dels infants a les xarxes. Per tant, aprofitau, perquè això, amb un pat de sort, a poc a poc s'anirà acabant. Però bé, no. Hem de dir que ens hem submergit, ens hem tirat en bomba a dins internet i hem trobat un caramull de vídeos i històries, cada qual ha fet més feredat, ens hem hagut d'aturar, jo després he hagut de posar-me un Disney o qualque cosa per feina tot això, perquè bé, ho hem ordenat de la manera de menys a més, diguéssim, no? De les coses més, entre cometes, innocents, innocentones, a aquelles coses que ja hauria de ser un hola, què tal, què està passant aquí, serveis socials.
Que avui en dia li diríem una red flag.
Exacte.
Perquè són molt internacionals,
red
tothom.
Red flag parental, no? Mm-hmm.
Exacte. Per què s'han posat de moda aquests vídeos?
Què ha passat? Bona pregunta. Jo crec que és que no tenim coneixement ni consciència. I una persona amb un mòbil de sa mà és com una moneda amb una pistola, qualque estona.
Ja, però clar, estem és que facem injustícies a vegades.
Sí. En el nens. Anem un poquet per aquí, de xerrar d'injustícies, no? La primera que hem proposat és una injusticieta en minúscules, no?
De fet, a mi aquesta m'agrada molt.
A mi
perquè
també m'agrada.
Me retrotreu la meva infància.
A mi també m'agrada aquesta.
Quina és aquesta, mam?
Aquesta és, s'ha quedat posada de moda fa un temps, de papàs barbuts, molt barbuts, uh-huh. Que fan santes i després, no? Que se'n estan amb els infants barbudot, se'n van, passen una estoneta, tornen amb una tovallola o qualque cosa de pal de sa cara, i agafant l'infant fan un revealing, no? De sa cara, diguéssim. Homes que per així que tenien barbeta, però que al final no en tenien, i és la reacció dels infants davant d'aquest canvi tan brusc, no? De son pare, d'abans i després de tenir barba i no tenir-ne.
Que, amem, aquest moment s'ha viscut a moltes cases d'ençà de sempre. De fet, jo això record, era una d'aquestes històries familiars, que quan el meu germà era petit, devia tenir d'haver 2 anyets, va passar això, però va passar d'una manera molt innocent. Per què ho duim avui? Perquè d'una manera molt innocent segurament t'ha passat a moltes cases. No hi vas a caure que li provocaràs aquesta reacció a la criatura, que al final és com un dalt a baix que s'endú aquell infant. Perquè tenia el seu papà i li canvien per una persona que no coneix de res.
Clar, jo això també m'ho he pensat, perquè mon pare ha duit bigoti tota la vida. D'ençà que jo el conec, que jo vaig néixer, ha duit bigoti. No me'n puc imaginar aquella persona sense bigoti. No se l'ha llevat mai.
I com a persona adulta molt costa. Ara imagina't quan tu ets un infant molt petit, és que realment en aquella persona no la coneixes. Això que nostre va passar. Mon pare va sortir de feitetzó i el meu germà va tenir un disgust de mort i se va morir de por. Que vàrem aprendre aquell dia que nostre? Bueno, vàrem, perquè jo era molt petita també. Que la següent vegada que mon pare va decidir feitetzó, se'n va dur el meu germà dins el banyo i se va feitar amb ell davant.
Ara t'explicaré com va això.
Però clar, això és des de la falta de previsió, des de la innocència, des de que tu no penses que pugui provocar aquella reacció.
Però també hem de supeditar la nostra llibertat estètica.
No, gens.
Perquè el nin no s'esperveri.
No, gens. A mi, això té una explicació pedagògica, científica, demostrable darrere. Això és per...
Que m'agrada que vengueu en dades.
Aquestes paraules que pareix que diguin qualque cosa important, però en realitat no tant. Això senzillament és que els infants, quan són tan petits, que són nadons, encara no tenen aquesta facilitat per reconèixer les cares com tenen els adults, no? I el que fan per identificar els adults de manera ràpida és agafar dos trets que siguin com molt identificables. Si dus ueres, que brillars,
si dus barba.
Clar, i si tu li treus de cop aquest tret identificable, de cop és un... qui és aquesta persona, no sé qui és, pànic, fins que se tornen a acostumar o fins que entenen que aquesta persona en realitat et son pare.
I ara ho gravam.
Clar, el tema és aquest. Tot això és molt graciós, però clar, si tornem a pensar que això són nadons menors d'edat i que això ho graves i ho fots a internet perquè qualsevol desconegut ho vegi, clar, a nosaltres mos fa gràcia, però en realitat tornem a estar el mateix, que estem exposant de manera innecessària a menors d'edat a internet amb tot el que ja suposa revisar els capítols anteriors que han xerrat.
I sobretot, que allò que deien a Marina 2 no té res a veure amb la innocència de ton pare, que es va afaitar i no se'n va temer que el teu germà s'enduria un ensurt de por, mai més ben dit. En canvi, ara fas aquest vídeo cercant aquesta reacció.
Hi ha un puntet de crueltat.
Aquest és el tema.
Ja no és llibertat estètica. Ja. És que hi ha un punt una mica cruel. Tu estàs
I
fent amb intenció...
I mercantilització?
Totalment, absolutament.
Totalment. Si hi ha guanys, estàs fent explotació infantil.
És una mica com, no té res a veure, nins i moixos, però bé, ho juntarem.
I cans,
aquest
també.
Vídeo... Bé, en cans crec que també s'ha fet, però sobretot en moixos, aquest vídeo és de tenir un pastís... hiperrealista en forma de moix, on se té un moix a la vora, tomba un guinevet i té altres tos de pastís per veure com el moix reacciona.
Sí.
Hi ha moixos que han tornat boats.
Però és que és molt cruel.
Clar, és que l'ésser humà a mi me fa... Jo he dit, si ve un meteorit, tampoc me sabrà tant de greu. Perquè els comportaments que de vegades duim a terme, ja me diràs.
Els dinosaures se van extingir, eren molt més grossos que nosaltres, ja, crec que...
Per tant, primers vídeos que comentàvem aquest de pares que s'afaiten la barba per veure la reacció d'espetit.
Això és un començament suau, però a nosaltres la suau no ens agrada i ara ens tiren de cap a la xitxa, diguéssim, no? Perquè hi ha altres vídeos que se van posar de moda, també fa un anyet o una cosa així, que eren pares i mares familiars X amb un infant ja un poc més gran, d'infantil, diguéssim, 4 o 5 anys, fent una recepta, fas una recepta de cuina, i tu en aquell infant agafes un ou i li esclafes l'ou en el cap. Hi ha variants.
No.
Hi ha variant 1 de directament obrir-li l'ou en el cap i ja està.
Però per què fan això?
No, encara hi ha més variants. Hi ha variant 2, que és tu, com a adult, tens un ou bullit i un ou sense bullir. Tu t'estampes a tu mateix l'ou bullit, ai, no passa res, i dones el nen perquè s'estampi ell l'ou cru. Exactament. I és que vosaltres quina direu que és la reacció dels infants? Vosaltres què trobeu?
No ho sé.
Com reaccionen els infants? Com reaccionaríeu vosaltres?
Jo m'enfadaria.
Clar, és que jo crec que seria... És que jo he vist vídeos de tota casta amb això, perquè va haver un moment que em vaig veure un, clar, l'algoritme de què pensar que contingut m'interessa, sí. I me'n van sortir 30.000.
Jo ara estic igual, he de dir. I doncs, la resposta majoritària dels infants és enfadar-se molt. I, de fet, hi ha infants que, sincerament, demanen per què m'has fet això? Vull dir, jo estava aquí tranquil·lament amb tu, que confio, que anem a fer un postre i m'estampes un ou en el cap, per què? De fet, hi ha infants que arriben a tomar tot el que hi ha damunt la taula.
Clar, amb un atac de
ràbia. Amb un atac de ràbia absoluta. I...
Sí, però també haurien d'entendre que criatures tan petites, ser capaços d'acumular aquesta ràbia i d'externalitzar-la aquí a roba serveis socials. Això no surt del no-res.
Però pensa que no és que siguis... No està sortint del no-res, realment. Tu imagina't. Tu ets una persona indefensa en aquest món.
Li han trencat un ou de Montescap, tampoc. És que
l'hagin
intentat amb un trinxet.
Però no és només sou. És que estan traint la seva confiança. No, però, Xisco, ets la persona que els ha de cuidar i que els ha de protegir en aquest món.
Jo, amb vosaltres, deixo claro totalment suspesa la meva opinió, perquè per mi sou dogma.
Sí.
Per tant, si vols ser modells, jo m'ho crec. És que jo, que som molt antic, supos que com que jo ja tenc una edat, hi havia un concurs que se deia 1, 2, 3, responde otra vez, que feien un concurs a l'eliminatòria que se deia La tierra redonda y se demuestra así. Hi havia un paner amb ous. I tu, eren una parella de concursants, i tu havies de demostrar-ho i anaves passant fins que sou se trencava. I clar, la tira de dones era així, plam, i si sou era dur, no passava res. I si sou, evidentment, no estava cuit, te xopava tot. Clar, jo això ho vaig viure des de petit. A mi, que m'ho haguessin fet, no hagués estat un trauma perquè na Mayra Gómez-Kem i en Chicho Ibáñez Serrador a mi ja m'ho havien ensenyat.
No, però na Mayra Gómez-Kem i en Chicho... estaven jugant amb gent que havia acceptat jugant això.
Això també
perquè
és vera.
Perquè aquí, clar...
S'havien acceptat unes normes.
Exactament.
Un contracte social.
Exactament.
Que jo també tenc que estudis.
Aquí és on estem anant. Què passa? Si estem jugant a tirar-me els ous, aquí ja cadascú que seva decidirà, però si estem jugant a tirar-me els ous, estem jugant amb igualtat de condicions i hem decidit jugar tots.
Tot i que Tèntol mai promourà que se juguin o menjar.
No. Perquè hem de ser coherents.
Això ja em van xerrar dia de
l'experimentació.
Sí,
després que hi ha algú que seva que faci el que
però,
vulgui.
És a dir, jo vaig ser ni d'esplai ni d'escoltes. I el dia que tocava en el campament d'estiu, gincama bruta, escolta, allò era una festa. I tu t'embrutaves perquè passava algú d'embrutar-te. Però perquè estàs fent això... Una altra cosa és que, a traïció,
que ve aquí ton pare,
tu estigui fent unes galletes i qual que ho vengui t'esclafi un ou damunt el cap.
Clar.
A més, és que estem en un moment en què les emocions no se controlen ni se perceben de la mateixa manera que els adults. I també estem molts a un moment, segons l'edat de l'infant, que encara no entenen ni les metàfores, no entenen els dobles sentits, no entenen els sarcasmes, però no ho entenen perquè encara no estan madurativament, no estan preparats per entendre-ho.
Sí. No, i també els pares i mares que fan això tampoc.
I tornem a la mateixa. És que ho graven.
Allò que diuen, ets més infant que l'infant, se compleix en aquest moment, perquè mon pare i mare, en quin moment els hagués passat pel cap, posen molt un nou pel cap, en cap moment.
No, i a més, és que després tu no te pots enfadar si l'infant s'enfada amb tu i te tira tots els ous damunt el cap. Perquè, clar, és que per una banda tu li estàs fent una cosa, però després el renyes i ell fa el mateix. No sé, jo és que crec que se pot aturar d'aquesta manera. És igual, ho graves i ho penges. És que ja no té més discussió. Si tu ho graves i ho penges, ja és que ho estàs fent perquè ho vegi un altre.
Podríem dir que és una situació molt de primes, però no. no ho facis. Ja està, està mal fet.
Ja està, ja. Punto. Però no us preocupeu, perquè no s'acaba aquí. Estem amb el menjar. No acaba aquí. Hi ha vídeos, que aquest sí que s'ha fet famós ja fa poquet, i té, hi ha gent que ha volgut donar una explicació pedagògica i científica darrere, i ara la discutirem. Mm-hmm. Els famosos vídeos d'agafar una llonxa de Havarti, per exemple,
mira,
i tirar-la en el cap dels bebès.
Amem, això quin sentit té? Perquè no cap d'entendre com sorgeixen aquests reptes absurds.
Perquè hi ha un espavilat que comença i tots els altres van darrere, perquè som gent va així pel món.
Nosaltres som socials.
Però voltes al magisteri?
Nosaltres no ho fèiem, això.
Vos ensenyen...
Les pràctiques molt
calma per formatge, per exemple. Quan un nen està... Jo què sé...
Jo fa un parell d'any que vaig fer la carrera. En aquell moment no era. Aquest contingut no sortia.
Ús de les llesques de formatge. No, no existeix.
No. Hi ha un raonament a darrere que diu, clar, és que l'infant en aquest moment té un segrest amígdala. Li han segrestat l'amígdala, que això existeix, vale?
No, aquesta part és real.
Aquesta part és real. Hi ha un segrestament per amígdala. Què significa això? Infants, i a vegades ens passen els adults, quan tenim una reacció de, per frustració, per enfado, per plor molt gran, la nostra amígdala, que és la més primària, agafa el control i és quan hi ha aquestes reaccions impulsives que nosaltres com adults en principi hem començat a saber gestionar, a vegades no, però els infants encara no ho fan. Per això hi ha aquesta reacció de plor histèric tan gran que a vegades no se pot aturar, perquè l'amígdala està segrestada. Què passa? Que si tu fas una cosa que els hi xoqui, aquesta amígdala s'atura de cop perquè hi ha un perill, hi ha una cosa inesperada que acaba de passar, per tant, tota la meva atenció està centrada en aquest tros de formatge que tenc en el cap.
Però realment, perquè el que hem fet és col·lapsar aquella criatura.
El que hem fet és col·lapsar aquella criatura.
Però per què un tros de formatge?
Jo crec que això senzillament
i no, és... I no una llesca de cuixot dolç.
A veure, qui la va començar a fer més grossa
perquè ho
per aconseguir més likes, no? Okay. Però adéu, dir, tampoc serviria. Hauria
és inclusiu.
Hauria de ser... No, formatges no, de vaca.
Clar, exacte, dir, però un formatge, processat,
no,
aquell, un processat vegetal.
Aquell formatge era de llet. Era de llet de vaca, sí.
Pels colossats.
Pels de textura.
Pels de textura.
Això no se pot
fingir.
Això no se pot fingir.
Es greix que se desprenia d'aquella imatge.
Per estona hem estat el mateix. Adults, en principi responsables, que fan aquestes coses, ho graven i ho pengen a internet. Bueno.
Clar, i això què va provocar en l'infant? Perquè jo m'imagino que si un nen veu que son pare o sa mare o sa predina els acaben tirant una llesca de formatge a sa cara que no és per menjar, el dia que vegi formatge d'aquest tipus... Pot ser se pensa... No, o pot ser se pensa que és per jugar. Més que se s'hora de dinar o de sopar o d'esberenar.
Són nadons molt petits. Jo crec que no processen tant. Jo...
No, només a petits.
Els ho fan a grans, també.
Jo ho he vist... Bé, són nins d'aquests que ja estan a sa trona asseguts. Per tant, nadons, de ué no són.
En general, pareix que afectaria més en el vincle d'aquesta criatura en sa persona que li ha tirat això a sa cara que no a com per ser per formatge.
És a dir, estan creant un gruix de nins que per culpa dels vídeos d'internet no confiaran en son pare i sa mare?
Segurament aquestes persones deixaran de confiar en son pare i sa mare per més coses.
Ja.
Però tindran una certa afinitat amb aquestes conductes que estem veient en aquests vídeos.
Però també m'ha agradat molt una cosa que heu apuntat que diu, en els contes, diu, què es va que l'infant deixa de plorar perquè això ha provocat per una situació inesperada i que no entén que l'ha desconnectat de l'emoció que estava vivint. Això amb adults funciona? Vols que sou dones...
Jo tinc una anècdota amb això.
Que heu passat per la universitat. Si jo ara, per exemple, no discuto és que ens ho heu ràpid. I vull que tot s'aturi. Si vaig a la gelera i agaf una llesca d'un tranchete i li tir en el front... S'aturarà la discussió, que és ràpid?
Xisco.
Pintura deriva cap a una altra cosa, no sé ben quina.
Jo trob que...
Un poc Último Tango en París. Mai saps com pot anar la cosa.
Amb prou de la ciència, ho hauria de provar. I compartir resultats.
Jo he de dir que a mi, des de Samó...
És que mitirar formatge i gravar, no sé si sabré fer-ho, però...
No importa que ho gravis.
Vos ho conto.
Prova-ho tu en la teva intimitat. I mos contes si funciona.
A mi, becollades pedagògiques me n'han pegat de gran. A gent que jo estic molt.
Que són becollades pedagògiques.
Becollades pedagògiques vol dir que jo vaig arribar un dia superexcitadíssima per una situació X no sé quina i estava tan dins en bucle que no m'ho podia aturar que una persona que estic molt m'ha pegat una becolladeta i me va desconnectar totalment de la meva emoció i vaig quedar com a la, diguéssim. I va funcionar. El que
però
passa
per,
que...
per bé, entenc.
Sí, en pla, atura Marina que te pegarà un síncope. Okay. Si no respires i no metxerres.
I això ho poden considerar maltractament?
Això és una cosa. Jo tinc jo tens l'opinió d'un treballador social i m'ha dit que això maltractament no arribaria, però vexació sí. perquè tu estàs fent una... estàs vetxant aquell infant i ho estàs gravant i ho estàs exposant. I la part d'aquesta d'exposició cap en el públic sí que se considera vetxació. Per tant, alerta.
Però llavors és
arroba servei social.
Una categoria més és que ja estem entrant en posar en perill en aquella criatura. Aleshores, aquí ja rossam una mica més la categoria del maltractament.
Sí, i són aquests vídeos espontanis, i poso espontanis entre moltes cometes, allà on hi ha infants interactuant en camps, i són camps que normalment li salven de qualque manera la vida en aquell infant. Un infant que, o casualitat, hi ha un mòbil gravant de manera estratègicament posada, i una tele que cau, un armari que cau, un infant col·locat, que això ja ho he vist, damunt un... damunt un sofà, un infant que encara no aguanta la postura assegut, però el tas està el tot solet i ha pujat damunt un sofà col·locat, que quan perd l'equilibri hi ha un ca que està allà preparat estratègicament per tirar-se en planxa i salvar l'infant.
És a dir, tu no creus en l'espontaneïtat d'aquests vídeos?
Dona un altre exemple. Un vídeo d'un vi allà col·locat estratègicament amb contrapicat d'una olla bullent i un nadó de 2 anyets estirant sa mà per agafar aquella olla i un que ha de vora preparar per aturar-ho. És superespontani, això. És espontaníssim. I s'adult de cop apareix... Oh, ja et salvat sa vida en el meu nadó! Ai, Déu meu! També he vist vídeos de nadons...
Perdona,
he fet investigació.
Que s'aturi ara mateix el món... Jo no sabia que, a part de dues mestres d'educació primària, també teníem en nosaltres una estrella de interpretació. Podries repetir com és aquest pare?
És que xerrar en sermant, jo.
Que és a punt d'aturar en aquest nen.
Oh, sorpresa! I estic fent les esforços per xerrar en el micro, perquè te'n faig tantes manades que me'n vaig. Però és brutal. És que hi ha altres vídeos. N'hi ha un d'un nadó bebecito que just camina a 4 grapes amb un ferro a ses mans, a de vora un endoll i un que ha preparat allà, que li donen set sus i se tira en planxa damunt el nen. I després apareix adult. Oh, ja ha salvat sa vida, perquè aquest nen justament tenia un ferro a sa mà.
És un ca electricista.
És un ca que entén com funciona l'electricitat, no? I s'estomes a terra.
Però això també hi ha molt d'IA en tot això. Aquests no ho sé,
però
hi ha molt de vídeos d'IA que juguen en cans i fan fer miracles en els cans.
Però no ho sé.
Aquests semblen intencionats de...
Sí, són tan mal fets.
No t'ha convençut que fossin espontanis?
Que hi hagi gent que sigui capaç de fer això, que tingui aquest coneixement.
No, és que pobres cans... És que també...
Pobres cans?
Sí, pobres cans i pobres nins.
Cadascú viu des de la seva perspectiva. La Margalida té cans.
No, però és vera, pobres cans i pobres nins.
És que n'hi ha un que, jo no sé si és vera o no, però és una aranya, una llum d'aquest d'aranya super fashion que cau i es casa tira en planxa i la pobra... el pobre cas queda atrapat a davall el llum d'aranya. I el nen està allà, que ha derrapat, i se tira, son pare també en planxa, boah, ja ha salvat sa vida. I tu on estaves? Adult? Responsable? On ja, eres?
Controlant el plano.
Com diu Margalida, és molt complicat també saber què et cert i què no en temps dia. Perquè de cada vegada se fa com a més difícil escatir una cosa de l'altra. Veig que tenim una cosa que es diu Flip Challenge, que m'até...
Ho vols fer?
Clar, és que no sé si pel meu pas corporal podríem fer el Flip Challenge en els ostres.
Bueno, per provar que no quedi.
Però què és? Com ho explicaríeu en els nostres oients?
Vols explicar-ho tu, Marina?
Tenim dos adults enfrontats un davant l'altre i se tracta de que tu li tires així com a fent la cucabola la criatura perquè és de davant l'agafi.
Bum.
Vosaltres heu sentit xerrar mai del risc de cervells sacsejats? Perquè això fa un temps se sentia xerrar molt de que quan tenien una rebequeria, un plor d'aquell incontrolable, tal, famílies ja desquiciades agafaven l'infant i el setsaven. I que això era superperillós perquè hi havia risc de dany cerebral i tal. Bé, doncs això, sense que hi hagi un estímul de que t'hagi desquiciat.
Perdona, estimada, tot és cas, Anabel Pantoja. La síndrome del nadó sacsejat.
És que és un ítem que se veu quan estan mirant si un infant està maltratat o no està maltratat. Aquest és un dels ítems primers que se miren si aquest infant té aquest símptoma de sacsejat. I d'això és el que ha dit la Marina. Senzillament, és el mateix, però sense que t'hagi desquiciat. És fer-lo donar voltes de muntet mateix a la màxima velocitat possible. I aquí ja s'han pronunciat pediatres dient que era un risc innecessari per l'infant, per les seves cervicals i per els seus ossets, perquè hi ha molt de
números. Ha parlat l'OMS d'aquest tema, supòs.
Hombre, clar, per favor.
Des punt que els pediatres t'han de venir a dir que no gravis aquests vídeos, no, millor haurien de revisar un poquet les nostres prioritats en
passant?
Aquesta vida.
Què està passant con el cuerpo humano, com deia en Chiquito, no? Però bé.
I crec que teniu més exemples o...
Però és que en podríem posar més. Vosaltres no us han donat mai una llimona per xupar? Però això també s'agrava.
Hi va haver una temporada que va ser molt de moda.
Estava molt de moda, de xupar llimones.
Però això encara fa gràcia.
Sí, això sí, encara és mono.
Però és que al final, vull dir... Jo
I se pot concebre com un homenatge en el Fari. Si m'apures. No saps si és homenatge o arroba serveis socials. Poden ser les dues coses.
En el final, el punt d'arroba serveis socials estaria en quina intenció ho estàs fent. Perquè, mira, li donant la llimona i que la tasti, i si, mira, te posa quatre carusses, ja està, però bé, era com perquè la tastés, d'acord. Però li donant la llimona, que ara farem un vídeo que mos tindrà 35 likes, perquè en el final, escoltau una cosa, si no sou grans influencers, tampoc arribarà tanta gent. No importa que els hi faceu passar
per,
aquesta mala estona.
Per no parlar de l'imatge que estàs difonent, que això és un altre tema, dels teus infants, que ja n'hem parlat
clar,
qualque vegada.
Clar, és que, bueno, en xerrarem més extensament un altre dia, però mos hem deixat de fora tots els vídeos de skincare d'infants, perquè n'hi ha moltíssim.
Ah, d'infants també?
Sí, sí, sí.
Quines edats estan parlant?
Podrien
molt
ser
baixes.
5 anys, 6 anys.
Ja fan vídeos de skincare.
Vídeos, a vegades els tots sols, a vegades motivats per una adulta, normalment femenina, en aquest cas massa greu, la majoria dels vídeos són en dones, fent això, rituals de bellesa i skincare, perquè clar...
I els dermatòlegs ja han advertit d'esperill que suposa que pells tan joves... que no necessiten cap tipus de tractament, comencin ja a donar-se aquesta branca per imitar... Clar, és que els infants, els humans, no només els infants, els humans, aprenen per mimès i sobretot en els primers anys de la nostra vida. I clar, imitar amb allò que veiem a casa. Si però, tu veus que ta mare clar. O ton pare se fa un skincare de 7 passes... vulguis
també,
que no...
Hi ha d'haver un adult responsable que digui que no. Mon pare fumava i no li va passar mai pel cap dir ai, com que imitació la meva nina que fumi també, vull dir...
Ja.
I moltes altres coses. Hi ha d'haver adults responsables.
Hi ha una campanya del govern que crec que és bastant actual, que hi havia uns pòsters que feien això. Això no li donaries mai. Hi havia un bidó de benzina, hi havia una serra elèctrica, hi havia... Llavors, tenim tan clar que no els hi donaríem certes coses i després els hi permetem altres barbaritats, com, per exemple, una rutina skincare de 17 passes. No ho necessites, no ho pots fer.
I te puc dir que infantil molt venen a vegades nines maquillades, que decideix unilateralment posar-se pintamorros, coloretes, històries vàries...
És que ara m'has obert un meló...
I després no els traiem allà la toallita?
Que me vaig obligat a fer-te aquesta pregunta. Clar, parlant del maquillatge, però també nins o nines que decideixen anar vestits de superherois a escola.
Ah, sí, on
de princeses, o tutus.
Clar,
o de futbolista.
Corones,
fins a quin punt l'escola no ha de posar peu en paret i ha de dir, escolta, aquí han de venir no amb una vestimenta estàndard, però no fresses, sinó és dins el context de carnestoltes.
No sé, jo vaig començar fent de mestre, sent molt hippie, molt liberal, i ara començo a pensar que tothom hauria de dur bata, tot igual.
És que a mi m'ha encantat aquesta expressió d'espai en paret, no l'havia sentit mai. Tenim tantes coses en les que no millor les escoles haurien de posar peu en paret i que no són realment la nostra competència, que se comença a fer difícil sostenir-ho.
Més que res, perquè aquests infants també tenen dret d'anar a l'escola i no haver-se de preocupar per la roba i poder-se embrutar tranquil·lament. Perquè en el final de l'escola hi vas a fer coses, no? És un passe de models. I tenim, jo a vegades m'he trobat amb infants que davant d'una proposta lúdica d'art agobiats perquè és que no se volen embrutar. I, però és que, mem, és que jo som la primera que m'embrut. De fet, jo a vegades m'he hagut d'autoembrutar perquè infants se posessin tranquils i poguessin agafar el fang tranquil·lament i jugar. Perquè, clar, els de posar de 21 botons com si haguessin d'anar a missa...
I ells mateixos
s'agobien.
A mi, que realment ara aquí també, per donar un puntet de tranquil·litat a les famílies, hi ha infants que, en general, tenen un rebuig a embrutar-se.
També.
De natural. Sí. No perquè nosaltres, com a famílies, els hagin creat cap pressió ni cap angoixa. Pot passar. Ara, molt a favor de lo que diu la Marina, a escola s'hi ha d'anar en comoditat. Vull dir, realment, l'ideal seria que duguessin xandall.
És que jo hi vaig en xandall a l'escola.
Sí,
es pot ser el vell? El xandall vell.
I que si s'embruten, amem, no estic dient que fomentem que tornin fets un quadre, però allà de bon terme mig. I que si s'embruten una mica és perquè han jugat.
Sí.
Les xarxes avui n'han parlat, en van plenes de vídeos, de coses que fan els infants, inversemblants, curioses, divertides, o no? I segurament no, per això avui les Marines ens ho han explicat. I hem d'anar un poc alerta, no? Tot plegat.
Jo ara tens l'algoritme alterat del mòbil i només m'ho envies.
Ja ho he notat, Marina. Marina, moltíssimes gràcies. Xisco, Miquel, Celestí, gràcies a vosaltres també. Lluís Fortes ha estat el control tècnic i nosaltres tornem demà. Una ferrada.
Adéu.